Gràcies, Mercè. Repassem les notícies. Comencem amb aquesta notícia que ens arriba des de Colòmbia perquè han mort 9 persones per la caiguda d'un pont, una estructura que s'estava acabant de construir i que ha quedat partida per la meitat i una part ha caigut des d'una altura de 280 metres. Les víctimes són els treballadors. El viaducte està projectat per ser un tram d'autovia que ha d'unir Bogotà, la capital, amb la ciutat de Villavicencio. I avui, si aneu al quiosc, veureu totes les portades aquesta sentència del cas Palau. Recordem, el jutge ha dictat 9 anys i 8 mesos de presó per a Félix Millet, 7 anys i 6 mesos per a Jordi Montull, 4 anys i 6 mesos per a Gemma Montull i 4 anys i 5 mesos per l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar. A més, absol els dos exdirectius de Ferrovial i també a Marc Martí, directiu de l'empresa Publicitat, i a Rosa Garicano, exdirectora general del Palau. A més, el jutge ha considerat provat el finançament irregular de Convergència. Segons relata, cobrava a través del Palau de la Música comissions que pagava Ferrovial en concepte de patrocinis, però que arribaven al partit a canvi d'adjudicacions d'obra pública. L'altra notícia destacada del dia és que els lletrats del Parlament rebutgen el seu informe la possibilitat que Carles Puigdemont pugui ser investit de forma telemàtica o delegada. En l'informe, redactat a petició del PSC i Ciutadans, que no és vinculant, els lletrats consideren que l'investidura ha de ser en participació directa i personal. Els lletrats també diuen que el reglament no contempla els supòsits de delegació de vot per estar a l'estranger o a la presó, tot i que en aquest últim cas obre la porta a la interpretació que en faci la mesa d'edat el dia que es constitueixi el Parlament. I tanquem aquest butlletí de les 9 amb una notícia relacionada amb el Papa Francesc, que ja és a Santiago de Xile. Ha començat el seu 22è viatge apostòlic internacional, que el porta també a altres ciutats xilenes i des d'aquest dijous també al Perú. I és que ha dit el Papa Francesc que tem una guerra nuclear imminent. Fins aquí les notícies.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 2:15 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Doncs vinga, nosaltres donem ja el tret de sortida a aquest espai que ens agrada tant, naturalment, perquè la naturalitat és l'essència de la vida. Doctor Miquel Pros, metge naturista, com estem?
Molt bé, Mercè, molt bé.
Doncs volem parlar un dia més d'això, no? De com podem millorar, de com podem tenir cura de la seva salut, d'una forma més natural, d'una manera més natural, el que dèiem. I la música, no?, que parlàvem, pot ser un bon tractament, no?, per poder combatre qualsevol mal. És una molt bona teràpia natural, també complementada amb la civada, doctor, eh?
Sí, encara que la música veig que no t'ha resolt avui. Algú que amagues molt discretament, però em sembla que aquí hi ha un encostipat una mica...
No el puc enganyar, doctor,
una
vostè.
Una mica avalat, no? Perquè el primer que he vist quan t'he saludat i tal... I avui... és que, en realitat, jo no sé... Enguany, aquest any, és brutal, però és bestial la quantitat de... no encostipats, grips. És a dir, hi ha una espècie, una epidèmia.
Sí.
No? Perquè l'altre dia vaig trucar una mica, el presentarem, i també estaves amb un encostipat bestial. Ahir vespre hi havia un altre amic meu que el truco perquè havien quedat... Miquel, impossible, perquè estic, la grip de la meva vida. Ui. Bueno, i escolta, amics propers. Ara també haig de dir que entre els meus pacients no n'hi ha tants encostipats.
Mira, doncs clar, això perquè, és una senyal, eh?
Perquè com que fan medicina preventiva, com que es cuiden, com que els ensenyem quina és la
els
prevenció...
Hàbits.
Ah, claro, claro.
Doctor, i per tots aquells engripats, o bé que estem en un procés de refredat, què ens recomanaria?
Bueno, el que ja sempre he sentit. Mira, per cert, jo aquí ara porto dues històries clíniques. No les llegiré perquè us puc avorrir solemnement. Però és interessant, perquè, clar, avui tenim un personatge aquí davant que ha estat, de fet, una casualitat que estigués aquí. No estava previst, això. Estava previst, doncs, bueno, la lectura que vaig, a vegades faig, perquè li hem de dir a aquest amic meu, no, que normalment portem aquí un testimoni que explica l'experiència, com tu vas fer un dia a la consulta, i llavors, perquè costa molt arrossegar un pacient cap aquí, és a dir, és la viuen a Tarragona, o viuen a Lleida, o viuen a tal, no? Però dic això perquè en aquí, precisament, aquests dos pacients que vaig viure, dos senyores i, curiosament, de 64 anys que vaig veure ahir, per què em van vindre a veure? Pel tema del mateix, per encostipats. I perquè aquests encostipats han tingut conseqüències. I les conseqüències és que els han afectat... Bueno, porten 5 anys arrossegant una sinusitis una i una altra una otitis que es va repetint doncs, d'una forma intermitent. I és curiós perquè a les dues, a les dues persones, aquestes dues senyores, el metge els diu, escolti, per què no t'encostipis tant? Un es diu Àngel, l'altre és de Montserrat, eh? Mantindrem l'anonimat. Diu... aquest any t'has de posar la vacuna de la grip, eh? I una d'elles diu, bueno, me la vaig posar. I, doctor, vaig agafar una grip aquell any. I dic, en sèrio? Diu, bueno. Diu, i l'any que ve, mira que sóc estúpida, el metge m'ho torna a dir, escolta, Montse, hauries de posar-te la vacuna estacional. I jo no vaig caure que vaig estar... vaig agafar llavors la grip de la meva vida. Em torno a vacunar i vaig tornar a agafar una grip. El meu marit diu, escolta, nena, però que estàs tonta. Dic, però si l'any passat em recordes que et van vacunar i vas agafar la grip que no havies agafat mai. Sí. I l'altre, l'Àngels, és una persona que també em va dir el mateix. Diu, jo vaig, allò, al fer la història clínica, dic, escolta, què et vacunes? Diu, calli, mai més a la vida. Em vaig posar la vacuna gripal i mai més. Bueno, dic això perquè hi ha de tot, però en realitat, a vegades jo faig la meva enquesta personal i la gent que es vacunen, o que no s'havien vacunat mai, que de sobte es vacunen perquè el metge els hi ha aconsellat i agafen la grip de la seva vida. No sé si en el meu amic que tingui davant algun metge li ha suggerit la vacuna estacional. Crec que no, perquè no té un pèl de tonto.
Pedro Hernández, ¿cómo estamos? Molt bon dia.
Buenos días. Aquí con un amigo que me reencontré el otro día por teléfono. Me llamó, me hizo mucha ilusión. Estaba yo en Alicante, en mi casa de campo, con una gripe también terrible. No me he vacunado. Y me hizo una ilusión terrible la llamada y quedamos en vernos y bueno, pues hoy hemos coincidido aquí y una maravilla de volver a reencontrarlo.
Esta amistad, ¿cuán ens hem de remuntar?
Al año 1986.
¿Y cómo sucedió?
Mira, yo al trabajar en el Corte Inglés y empecé por un departamento que es el departamento de música... se creó una feria del disco en el Corte Inglés de Diagonal, en la quinta planta, donde pusimos toda la quinta planta de música. O sea, y trajimos discos de todo el mundo, de grandes importadoras, con música de jazz y con música de sinfónica, de orquestas casi no comerciales, prácticamente todo lo que llegamos a sacar en aquella feria del disco. Y se presentó este señor que yo tengo aquí delante, el doctor Pros, y coincidimos en la entrada de este señor conmigo y empezamos ya a hablar de música y empezamos a ver lo que era la feria aquella y quedó completamente ilusionado con aquello y con las explicaciones que les estábamos dando y enseñándole cosas tan raras dentro del mundo de la música que la verdad es que desde ahí empezó una gran amistad.
Bueno, és que ell era un virtuós en diferents àmbits, eh? Llavors, doncs, esclar, vam anar descobrint i ell em va fer descobrir i llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí va haver una amistat tremenda. Jo recordo que anàvem al Corte Inglés, ell plegava a les 9, el Corte Inglés es trenyava a les 9 i fins a les 12 de la nit estàvem sentint música.
Música,
no? Sí. Tota la planta per nosaltres.
¿Tú te acuerdas una noche que coincidimos allí con un tenor, con Ignacio Encinas?
Sí. Hombre.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Y un gran tenor. Sí. Y además estaba en esa época que yo estoy hablando, estaba en su plenitud de voz y tal, y nos empezó a cantar y a hacer unas demostraciones de sus obras predilectas, que era Caballería Rusticana, Turandot y todas aquellas obras de tenor, de fuerza. Uh-huh. Y bueno, eran días estupendos.
Lo que pasamos. Fa més de 30 anys, això, eh?
Sí.
Més de 30 anys. Clar, l'altre dia al trucar-lo, això és el bonic dels amics.
De l'amistat, no? Que pot passar el temps
i... Jo també vaig tindre... Perquè vaig pensar, bueno, què deu ser del Pedro? Perquè des que et va jubilar... I haig de dir que ell... Clar, per mi era una referència en el Corte Inglés, tu. Era una referència, perquè deies... Hasta en la teva època, Pedro, hasta les nenes del Corte Inglés eren més simpàtiques. Tu. No sé què passava, tu. Per què ha canviat? No?
Sí, el comercio está cambiando. Lo que pasa es que no deberíamos cambiar... Yo siempre he dicho que hay mucha gente que entra a trabajar al comercio como último recurso, ¿no? Como decir, no he estudiado, no sé dónde ir, bueno, pues entro de vendedor en el Corte Inglés. Y yo creo que es el mayor error que comete una entidad como el Corte Inglés de asumir a esas personas en su colaboración, ¿no? Porque yo creo que la venta, el vendedor, es una profesión... completamente dada al público. O sea, el público viene a confiar en ti, compra. Yo sé que hoy el público va más preparado a la tienda. Cuando va a comprar un televisor, prácticamente se ha leído todas las... ha entrado en internet y se ha leído todas las técnicas y todas las marcas. Quiere decir que... Pero siempre el vendedor tiene que tener un recurso para que ese cliente se sienta a gusto en la tienda. Yo, mis grandes amistades que yo he conocido, aparte de mi infancia y de mi juventud y tal, pero han sido en el Corte Inglés. O sea, yo tengo muchísimos, muchísimos amigos que han sido conocidos dentro del...
Sí, gent que m'ha presentat, Mercè, gent que ara, esclar, ens portaria això hores i hores, no?, de conversa. Però un dels fets, jo no sé, de repent un dia el Pedro em diu... jo anava amb el llibre de l'Avena, no? I ell em diu, oye, te voy a organizar una conferencia.
Sí, ahí estaba yo ya en ámbito cultural, que se creó lo que es ámbito cultural del Corte Inglés a nivel nacional, y empezamos un poco por diagonal.
Exacto,
y entonces empezamos con uno de los primeros, fue
con
el doctor Pros, con el tema de l'Avena.
Sí. Em va organitzar una conferència que ell va quedar parat perquè llavors a la planta de baix hi havia la venda del llibre, no?
Sí.
I llavors ell em buscava, dice, oye, però és que no queden llibres, però no hi ha llibres, no? Què ha passat amb els llibres? Que es van vendre tots, no?
Sí. És que havien, en aquella conferència havien sobre unes 300 i pico persones, estava lleno, donde hacíamos ámbito cultural arriba en la quinta, que era un anexo que había en cafetería, que nosotros lo apañábamos por la tarde para tener esa sala. Habían como 300 personas, 300 y pico personas, que ahí es donde empezamos a hacer el concurso de canto Manuel Ausensi en esa sala, que después el concurso terminó en el Gran Teatro del Liceo.
Fantástico.
Con una, un apoyo total por toda aquella labor que se hizo con el tema de la música para jóvenes intérpretes de la lírica.
Estem explicant com es va introduir d'alguna manera, no?, aquesta relació d'amistat. Però també em feia molta gràcia com el mateix Pedro nos explicava el moment en què vostè fue a visitar la consulta del doctor Miquel Pros.
Sí, fue muy bueno.
Això no és perquè ell digués... No sé com anar.
Com fue?
No, però... Arribar vint a la consulta, sí?
No, mira, no, yo me acuerdo...
No me recuerdo
yo. No, yo me acuerdo porque tengo buena memoria. Y además con los amigos y tal tengo una memoria que además es selectiva, porque esto es muy curioso. Yo recuerdo que un día viniste al Corte Inglés, viniste a verme como siempre al departamento de discos y bueno, pues me comentaron, el doctor Pros está ahí, enseguida pues me fui a verte y tal, y lo primero que hiciste cuando me viste fue ponerme la mano en el hombro.
Bueno, digamos que saludé, ¿no?
Sí, pero yo creo que ya me saludaste con un poco de...
Intuición,
de,
¿no?
De intuición. Además, es que eran épocas muy duras en el de trabajo. Y me puso la mano en el hombro y me corta cualquier conversación que estábamos teniendo y me dice, uy, ¿cómo estás? Y yo digo, ¿cómo estoy? Dice, fatal. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, estás completamente...
¿Contracturado?
Contracturado. A ti te tiene que pasar algo. Y entonces, yo no sé si fue porque me quiso llevar a la consulta o porque yo solo fui a la consulta, ¿no? Y entonces, pues sí, fui a la consulta.
Fue directo, doctor, ¿no?
Fui directo y la verdad es que salí nuevo.
Mira.
Sí, 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 sí. Salí nuevo.
¿Por qué saliste de lo que pasó allá?
Bueno, me recibiste con, bueno, pues con toda tu amabilidad y me pusiste en una camilla con una enfermera y me empezó a poner unas ventosas
sí, sí,
calientes,
sí, sí,
por toda la espalda. Que no me pude desnudar mi torso durante algún tiempo porque las...
Aparándose en las marcas.
Las marcas aquellas moradas eran como aquellos besos de...
Bueno, ahora esto lo ha puesto de moda este nadador, el Michael Phelps. Y alguna, la Winnie Paltrow.
También.
Sí, que en una recepción en Hollywood decía, mira, esta señora debe tener alguna infección rara porque llevaba unos hematomas producto de las ventosas. O sea, ahora, entonces Pedro Pérez se lo escondía, ¿no?
Pero fíjate que aquello me dejó nuevo. Yo me dejé, y pasaron los años, y en unas fiestas de Navidad, que teníamos mucho trabajo, volví otra vez a estar así, me dio una homeopatía orgánica.
Ajá.
O sea, me...
¿Quién?
No, yo. O sea, tú, cuando yo fui a tu consulta, sí. Yo estuve un año fantástico, o sea, un tiempo y tal, pero no volví ya otra vez. Entré otra vez en la vorágine del trabajo y tal, y en unas fiestas de Navidad a Reyes, que tenemos, era la venta de discos en aquellos momentos, era terrible, hoy en día Internet ha restado muchísima punto de venta, pero antes el que quería un disco tenía que ir al punto de venta,
a
la tienda. Pues era terrible lo que vendíamos allí en aquellos momentos de discos. Y me entró una homeopatía orgánica del trabajo, en el cual las defensas mías me contrayó todo el cuerpo y no podía respirar. Y me desmayé y pensaron que había cogido como un infarto o una cosa así. Me mandaron a descansar un día con una pastilla de caballo para dormir. Y todo el mundo decía que me había dado un infarto, una angina de pecho, una cosa así. Y el día primero de rebajas me presento yo allí como si hubiera resucitado al muerto, ¿no? Todo el mundo, fue terrible. Y yo me acordé mucho de ti porque tenía que haber ido, o sea, haber seguido haciendo esa terapia.
Es decir, que si hubieras venido, ¿no? En plan preventivo, tal vez no habría pasado.
No había pasado.
Mercè, el dia que jo li vaig posar la mà sobre, que això és allò habitual.
Ho recorda, doctor?
Bueno, ara ho recordo perquè ell m'ho està explicitant molt bé. Però sí, és una miqueta allò que amb els amics, quan te saludes i et fas una abraçada, vull dir, llavors potser jo vaig... Bueno, de seguida detectes... Perquè jo sempre ho dic, quan saludo algú i si allò que ens toquem l'esquena, no? jo dic, de seguida ja faig el diagnòstic, no? I llavors, bueno, ell ho explica molt bé, és a dir, que tot això coincidia amb punts d'estrès, això que
clar,
acaba d'explicar.
Clar, amb èpoques, temporades...
Aquesta mena de patatús que li va donar, doncs, bueno, segurament si hagués passat per la consulta, això, o que ens haguessin vist uns dies abans, que jo
digués... Exacto. Si hubieras detectado lo mismo, hubieras puesto la mano...
Vine cap a casa, sí.
Vente para casa a ponerte las ventosas, aquelles.
No, no, perquè això és una cosa, això és veritat, és a dir, la persona que ha fet l'experiència una vegada a la ventosa, aquests que jo ho he explicat aquí, Pedro, aquí hem tingut testimonis de gent amb crisis de vertigens o de migranyes, de mal de cap, que han vingut una vegada a la consulta, se'ls ha fet un tractament d'aquestos, però mai més, vull dir, poden passar 10 anys. Jo recordo una vegada que un senyor, un personatge de Sevilla, tu, arriba a la consulta i, esclar, diu, doctor, vostè no s'acordarà de mi. I jo dic, home, dic, clar que me'n recordo perquè tinc la història clínica davant. I llavors, pues, ¿usted se acuerda por qué vine? I jo dic, hombre, pues tenía una migraña. Diu, pero una migraña que no habían curado en ningún sitio. I li vam resoldre la migraña. Dice, es que usted me hizo un tratamiento, no sé, unas agujas de acupuntura, una ventosa. Dice, hasta hoy. Havien passat 10 anys, no? I llavors recordo que diu, doctor, vostè mai es farà ric. Diu, perquè, clar, diu, això és antieconòmic, no? Sí, claro. Sí, sí, així mateix, no? En aquest dia va vindre per una altra cosa. Bueno, doncs, el tema... bueno, diguem, el que fem nosaltres, les tècniques que desenvolupem, o sigui, pròpies d'una medicina natural, que és el que s'hauria d'implementar, no?, d'una forma una mica més oficial, són coses que no tenen... com diria... No hi ha res que ho superi en situacions...
Clar.
Jo sempre explico que la medicina natural... hauria d'anar paral·lela, hauria de complementar-se amb l'oficialitat. És a dir, que en un moment determinat que tu et prenguis un antibiòtic em sembla molt bé, però no estaràs tota la vida prenent antibiòtics, no? Està molt bé. Ahir vaig veure una primera visita... No, jo volia dir, no tenen rival, això és el que... És,
clar, no es fa la... competència, no?
No, o sigui, nosaltres fem tractaments que no tenen rival amb l'oficialitat, coses que en un moment determinat l'oficialitat, la medicina a l'uso, no ha resolt, doncs nosaltres ho resolem amb un santiament. Això que acaba d'explicar el Pedro és un exemple clarificador d'una situació puntual que aquell moment que jo et vaig dir, vine a la consulta, que farem un tractament i vam fer aquelles ventoses, doncs si això s'hagués repetit quan et va agafar aquest telele, potser l'haguéssim detectat a temps, això no hagués passat.
Clar.
No? Doncs això és el que veiem contínuament. Ahir una senyora, primera visita, diu, doctor, una artritis reumàtica. Diu, escolti, doctor, és que... Diu, m'han dit que ara ja m'haig d'operar. Diu, no puc tolerar més, va, anolotil diari. No puc tolerar més antiinflamatoris, no? Bueno, doncs escolta, però si això, nosaltres amb un canvi d'alimentació ho resolem, és a dir, naturalment la civada està present també, la civada m'ha fet molta gràcia, Pedro, que m'hagis recordat el tema de la civada, perquè jo explico sempre que el llibre aquest que va néixer de l'experiència, i és l'experiència d'un metge que a 40 anys allà pica pedra, no? Jo hi he anat apuntant coses en el llibre, una vegada havíem parlat ara, si m'ho permets, inclús de la líbido, que havíem dit, oye, però si jo no sé què me passa, però con la vena mi mujer está negra perquè la molesto més. És veritat, sí, o sigui, incrementa la líbido. Mm. Doncs la avena, jo hi he anat, tot allò que d'una forma empírica vaig anar escrivint el llibre, avui d'una forma científica, t'haig de dir que en aquests moments la quantitat de treball científic sobre l'avena és al·lucinant. O sigui, no hi ha cap aliment que tingui els treballs d'alto nivell, eh? Mm. I un dels treballs que... precisament que explica el per què l'avena té aquest efecte sobre l'artritis és que té una acció antiinflamatòria. Eh? O sigui, hi ha gent que estan plens de dolors, tu els dius, bueno, molt bé, prenguis l'antiinflamatori, però faci aquest programa, llavors una pauta dietètica. Els implementem aquesta pauta dietètica, els veus al cap d'un mes o un mes i mig, i aquells dolors desapareixen. I llavors s'han convertit en un doloret, no? I, naturalment, això del nolotil diari pues, acaba sent una anècdota.
I la gent que ens estigui escoltant, i estic convençuda que el nolotil diari... hi haurà molta gent que es trobi en aquesta situació.
Bueno, però això és una bestiesa, Mercè, perquè has de pensar que la tercera causa de mort avui en el món nostre és els efectes secundaris dels medicaments.
Clar.
La tercera causa de mort, és a dir, que, ojo... no? El que es pren medicaments d'una forma incontrolada, això té conseqüències.
Hay mucha gente que es levantarse y medicarse tal con cual. Una pastilla sí. para el tema del dolor sí. o para sí. tal. Llega el mediodía y vuelven otra vez, y luego por la noche se vuelven a tomar otra pastilla para dormir.
Bueno, i ara imagina, exacte, és, el que té insomni, el que és un hipertens, el que és clar. Un diabètic, el que té... Bueno, en fi...
Suma. Era molt clarivident també el Pedro Hernández quan ens parlava, em feia molta gràcia quan hablava de esa primera visita, no, en la consulta del doctor Miquel Pros, com explicava com és el piso, no, com és la consulta, que igual ja solo por el hecho de entrar ya cura, no? És com
sí.
un ambiente...
Sí, un ambiente familiar. Sí. Era un ambiente familiar y a mí me hizo mucha gracia porque tenía una señora cocinando, había una cocina, era lo que era la consulta, y luego había una cocina y había una señora cocinando, que estaba cocinando pues comida muy sana, muy sanas y tal. Sí. Y bueno, pues luego todo el mundo, yo me fui a casa, pero todo el mundo allí a nivel de colaboración, de sí. colaboradores, pues todo el mundo a comer allí en la consulta y era... Sí, o sea, llegas y la verdad es que te encuentras como una cosa rara de dentro de lo que es una consulta médica. No es una consulta al uso de estar esperando durante no sé cuánto tiempo en la...
No, que passa que també s'ha de dir, Pedro, que hi havia un ambient, o sigui, amb aquest clima d'amistat, doncs llavors
clar, ens s'aixeguen
aquelles coses no més íntimes. Mm. Però és veritat que, clar, nosaltres hi ha un equip important a la consulta. O sigui, llavors, en aquella època tenia molta gent, un que feia drenatge linfàtic, l'altre era un reflexoterapeuta, l'acupuntor, el departament de zonoteràpia... És a dir, que hi ha... Clar, jo tinc molts especialistes dins de casa. Llavors, en el migdia teníem una cuinera que ens feia un menjar dietètic, una cordobesa, que ara se'ns ha jubilat, i llavors a l'hora de dinar, bueno, allò era una festa, evidentment, però ho fèiem servir per fer història clínica, és a dir, que llavors parlàvem, clar, jo no havia pogut veure tothom, clar, llavors explicàvem com... les anècdotes, el que havia passat, no? I això el Pedro ho va viure amb una...
I jo te cuento otra anécdota también tuya con un señor que no sabíamos que era el que fue alcalde de Barcelona,
sí.
Enric Masó, que un día él venía al Corte Inglés mucho y le gustaba hablar conmigo sobre sus proyectos que tenía sobre una fábrica de CDs de compact discs que había montado en el Mónaco y tal. El hombre tenía una ilusión muy grande con aquello, porque además él estaba empezando a crear en aquella época los CDs en tres dimensiones para las operaciones de cerebro y todo aquello. El hombre venía y me explicaba y tal. Y yo veía a aquel hombre con una persona con una edad ya bastante avanzada, con una clarividencia. Además sacaba una tableta con que llevaba un bolígrafo y él se apuntaba todo. Y yo decía, fíjate este hombre con la edad que tiene, cómo maneja las tecnologías, ¿no? Era esto. Y yo un día pues me atrevo a preguntarle, digo, veo que usted está muy bien y tal. Dice, a mí me trata un doctor en Barcelona que me está dejando esto, vamos, ya ves cómo estoy. Digo, pues me tiene que dar el secreto, dice el doctor Miquel Pros. Digo, no me diga que...
¿Sabes? Sí, secreto, o sea, compartido, ¿no?
Compartido, sí. Digo, pero si somos muy amigos, no me digas qué tal, sí. Y era un hombre que ya se le estaba haciendo la...
Ozonoterapia.
Ozonoterapia, es una de las razones porque él decía que conservaba tan buena memoria, tenía una memoria...
Terrible. Sí. Era muy dicharachero y el hombre...
Una vitalidad
terrible. Me llevaba loco cuando venía al Corte Inglés porque me lo recorría de arriba abajo con el puro apagado.
Era una vitalidad que encomanaba tú.
Sí, con el puro apagado.
Sí.
Y otro amigo era muy amigo de él, que era el que fue presidente de la Caixa en el Vilar de él. También otro hombre que tenía una vitalidad. Yo lo veía, me llamaba, que Pedro, que voy al Corte Inglés y quiero... Y el hombre cuando venía me llevaba loco. Y era un hombre que tenía ya casi 80 años.
Eran ingenieros, Pedro, y es pasaban problemas de complicaciones.
Sí, en los barcos. Sí, iba a los barcos a resolver los problemas. Decía, vámonos al Mediterráneo a navegar. Decía.
Bien, ha estat un plaer haver compartit aquestes vivències avui a l'Espai Natural. valent, avui hi ha en Pedro Hernández, i el doctor Miquel Pros. Anem a donar el telèfon, que encara no l'hem donat. 93 212 1504, 93 212 1504. És la consulta del doctor Miquel Pros. Si et vols encomanar tot aquest bon rotllo que hem pogut respirar avui aquí a l'espai naturalment, doncs truca-hi, demana la teva cita. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, José.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.